Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. En aquesta ocasió parlarem d'un esdeveniment no molt comú en el nostre planeta, la reversió geomagnètica. Us explicarem què consisteix aquest esdeveniment. Tractarem de les reversions ocorregudes en el passat i les seves causes, per acabar amb les diferents hipòtesis que apunten a una reversió dels pols magnètics en poc temps. La reversió geomagnètica, un esdeveniment probable. Una reversió geomagnètica és un canvi en l'orientació del camp magnètic terrestre tal que les posicions del pol nord i sud magnètic s'intercanvien. Aquests esdeveniments, els quals es creu que duren de centenars a milers d'anys, sovint impliquen un descens prolongat de la força del camp magnètic, seguida per una recuperació ràpida després que la nova orientació s'ha establert. Les reversions magnètiques semblen haver passat al nostre planeta amb una freqüència d'entre una a cinc vegades cada milió d'anys, encara que aquesta estimació és poc fiable. Durant alguns períodes geològics, el camp magnètic terrestre es calcula que va mantenir una sola orientació per llarguíssims períodes de temps, en l'ordre de desenes de milions d'anys. Per contra, d'altres esdeveniments semblen haver passat molt ràpidament, en aproximadament 50.000 anys. L'última reversió de la qual es té constància és la que es va produir fa 780.000 anys, l'anomenada reversió Brunes-Matoyama. Aquesta última reversió va durar diversos mil·lennis en completar-se, tot i que la durada aparent pot variar depenent de la latitud geomagnètica i dels efectes locals dels components no dipol del camp terrestre durant la transició. Podem variar aquesta última transició entre 1.200 a 10.000 anys. Per comprendre millor aquests processos naturals del nostre planeta, s'hauria de començar per analitzar els anteriorment ocorreguts, gràcies a l'aportació que ens dona el paleomagnetisme. El fet que es pugui estudiar el passat d'un camp potencial es deu al fet que el camp geomagnètic terrestre pot quedar registrat a les roques a través de diversos processos físico-químics. Aquest procés ha permès una millor comprensió dels mecanismes de generació del camp geomagnètic d'origen intern i les seves característiques, així com de la història del nostre planeta. Entre els possibles mecanismes perquè la roca adquireixi un registre de la romanència magnètica, la més característica és la romanència tèrmica o termoromanència. Quan un material està sotmès a altes temperatures per sobre del punt de Curie, el qual postula que un cos ferromagnètic perd el seu magnetisme a superar aquest límit, canviant el seu comportament, comportant-se com un material purament paramagnètic, és que els minerals ferromagnètics continguts en el material canvien el seu estat magnètic, passant a ser superparamagnètics. En aquest estat, un petit camp magnètic, com ho és el terrestre, és capaç d'orientar els moments magnètics atòmics dels minerals continguts en el material, deixant-los en posicions idèntiques. Quan el material es refreda per sota de la temperatura de bloqueig o punt de Curie, queda petrificat aquest canvi magnètic, quedant el seu registre inalterat al llarg del temps. Aquesta romanència és molt estable i només desapareix quan la temperatura torna a superar el punt de Curie o se li aplica un camp magnètic particularment intens. Aquesta és una bona opció per estudiar el passat geomagnètic terrestre i de les reversions que s'han pogut produir al llarg de la història de la Terra. Les antigues reversions del camp geomagnètic poden ser i han estat registrades en minerals ferromagnètics congelats o dipòsits sedimentaris de fluxos volcànics refredats a la Terra. No obstant això, el registre de passades reversions geomagnètiques va ser deduït per primera vegada en observar les anomalies de les bandes magnètiques en el fons de l'oceà. Atès que en el fons de la mar s'estén amb una taxa més o menys constant, dona com a resultat l'aparició de franges amplament evidents, que la polaritat passada del camp magnètic pot variar. Aquest fet pot ser comprovat en recopilar les dades d'arrossegament d'un magnetòmetre pel llit marí. Encara que no existi cap subducció del fons marí, és necessari l'ús d'altres mètodes per detectar reversions més antigues. La gran majoria de les roques sedimentàries incorporen primes quantitats de minerals enriquits en ferro. L'orientació és influenciada pel magnetisme baix al qual es van formar. En condicions favorables, és possible extreure informació de les variacions del camp magnètic en moltes roques sedimentàries. Atès que el camp magnètic terrestre està present de manera global, trobar patrons similars en les variacions magnètiques en diferents llocs del món és un mètode usat per correlacionar edats a través de diferents localitats. En les passades 4 dècades s'han recopilat multitud de dades paleomagnètiques que indiquen una edat del llit marí d'uns 250 milions d'anys, sent una important eina usada per estimar l'edat de les capes geològiques. Encara que, com hem esmentat, no és l'únic mètode independent de datació, sinó que depèn d'altres, com la datació per base de radioisòtops, usant-se especialment pels geòlegs per datar les edats geològiques corresponents als fòssils que contenen les capes. Es coneixen amb certesa diversos períodes d'estabilitat magnètica al nostre planeta, i els períodes de temps durant els quals no hi va haver reversió dels pols magnètics. El primer que es coneix va ser el Cretaci llarg, també anomenat Cretaci supercron, que va durar entre 120 a 83 milions d'anys. La zona juràssica és una secció del fons marí que està completament desproveïda de bandes magnètiques. Això podria significar que va existir un llarg període d'estabilitat polar durant el període juràssic, de manera semblant al Cretaci. Una altra possibilitat és que, com aquesta àrea és la més antiga del fons marí, qualsevol magnetització que hagi existit anteriorment s'hagi degradat, esborrant les seves petjades. Aquestes zones existeixen en els marges continentals de l'oceà Atlàntic i en part del Pacífic Occidental. Una tendència interessant és que en mesurar la freqüència de les reversions magnètiques abans i després del període d'estabilitat magnètica, la freqüència va disminuir de manera constant abans del període, arribant al seu punt més baix, on ja no es produïen reversions durant el període. Després del període, la freqüència de les reversions tendeixen a incrementar-se lentament sobre els següents 80 milions d'anys fins al present. Abans que aparegués el camp magnètic de la Terra, la superfície de la mateixa estava pràcticament estèril, a causa de la radiació còsmica que bombardejava constantment la superfície de la Terra, al no tenir la protecció d'un camp magnètic. Després de la formació del camp magnètic terrestre i de l'aparició de la vida sobre la Terra, una inversió magnètica pot tenir conseqüències desastroses per a la vida del nostre planeta. Durant el procés d'inversió, el camp magnètic disminueix amb el conseqüent augment de la radiació còsmica i la sobreexposició dels organismes vius a aquestes fortes radiacions ionitzants, les quals serien la causa d'un gran nombre de mutacions. Com a conseqüència, es donaria origen a la formació de noves espècies i la desaparició d'altres. D'aquesta manera, les aparicions de noves espècies i l'extinció d'altres podrien estar relacionades amb les inversions del camp magnètic terrestre en el passat. Actualment s'estan estudiant un nombre d'evidències que confirmarien aquesta relació causa-efecte per la gran quantitat de dades que s'han obtingut dels fons marins i que indiquen l'extinció i generació de noves espècies relacionades amb les inversions del camp magnètic, mantenint aquesta relació amb diferents processos de reversió amb les extincions i aparició de noves espècies. És important anotar que aquestes dades sobre extinció d'espècies biològiques i inversions magnètiques són presos del mateix estrat, pel que aquestes correlacions són precises i indubtables, encara que no compartides per tots els científics. De l'estudi dels sediments marins antàrtics, s'ha comprovat que l'activitat volcànica també coincideix freqüentment amb canvis a la microfauna. En els períodes magnèticament estables hi ha poques extincions, mentre que en el pèrmic hi ha un gran nombre d'elles. En un període molt estable com el Cretaci, en què el camp terrestre romandrà sense cap inversió durant moltíssims milions d'anys, es van acumular la major quantitat de microorganismes sobre la faç de la Terra. Dins de la línia evolutiva de les espècies antecessores a l'Homo sapiens, com són els Australopithecus i l'Homo habilis, coincideix la seva extinció amb l'última inversió del camp magnètic terrestre. No obstant això, l'Homo erectus i els seus ancestres han sobreviscut a moltes reversions anteriors. El canvi que suposaria una inversió del camp geomagnètic en la informació que alguns animals reben per la seva orientació i navegació podria ser crucial. D'aquesta manera, una inversió del camp magnètic podria ser fatal per a la seva supervivència a causa del canvi que es produiria en la seva migració i en la desorientació. Tot això indica que les inversions influeixen directament en l'evolució de la vida passada i que el podria fer en el futur, encara que d'altres estudis indiquen que no hi ha evidència que una reversió del camp magnètic hagi estat la causa principal de qualsevol extinció biològica. L'opinió científica es troba dividida davant les causes probables que pot provocar una reversió geomagnètica. Molts científics creuen que la reversió és un aspecte inherent al de la hipòtesi de la dinamo per la forma en què es genera el camp geomagnètic de la Terra. En simulacions per ordinador s'observa que les línies del camp magnètic poden entrellaçar i fins i tot desorganitzar pels moviments caòtics del metall líquid del nucli extern del nostre planeta. En algunes simulacions per ordinador, això porta a una inestabilitat en la qual el camp magnètic s'inverteix espontàniament. Aquest argument està recolzat per les observacions del camp magnètic solar, el qual experimenta reversions espontànies en curts períodes de temps, entre 7 a 15 anys. Tot i que durant les reversions solars, la intensitat magnètica augmenta, mentre que en el cas de la Terra les reversions semblen ocórrer durant una disminució en la força del camp magnètic. Una opinió minoritària entre els científics argumenta que les reversions geomagnètiques no són processos espontanis, sinó que aquests processos són accionats per esdeveniments externs, els quals interrompen directament el flux dins del nucli de la Terra. Tals processos poden incloure l'acció de les plaques tectòniques a les zones de subducció, la iniciació de noves protuberàncies en els límits del mantell central o a les forces que es generen després d'un gran impacte. Aquests científics afirmen que qualsevol d'aquests esdeveniments pot causar la interrupció de gran escala de la dinamo terrestre, en desactivar efectivament el camp geomagnètic. En l'actualitat, el camp magnètic terrestre s'està debilitant lenta però inexorablement. Això ha portat a deduir als científics que el ritme actual és probable que aquest camp protector es desplomi temporalment dins de 1.000 o 2.000 anys. Aquest deteriorament correspon entre un 10% a un 15% del declivi total en els últims 150 anys i s'ha accelerat en els últims anys. La intensitat geomagnètica ha crescut de manera gairebé contínua a partir d'un màxim del 35% per sobre del valor actual des de fa 2.000 anys, encara que el ritme de disminució i la intensitat actual estan dins del rang normal de variació. Una pregunta que es fan els científics és que si aquest decaïment del camp magnètic continuarà en el futur. Ningú ho sap amb certesa. L'ésser humà actual no ha pogut observar cap reversió magnètica i el mecanisme de la generació del camp no està del tot ben establert. Per tant, és molt difícil predir quines són les característiques exactes del camp magnètic que conduirien a aquesta reversió. Alguns científics teoritzen que una gran disminució del camp magnètic durant un període de reversió exposarà la superfície de la Terra a un substancial i potencial increment de la radiació còsmica, amb conseqüències per a la vida al nostre planeta, com us he exposat anteriorment, encara que alguns científics són clars en aquest sentit. No hi ha evidències contundents de la relació causa-efecte que una reversió del camp magnètic sigui la causa de les extincions biològiques. En mesuraments precisos deixen clar el desplaçament del pol nord magnètic de la Terra des de Canadà cap a Sibèria a una velocitat de 10 km per any, en càlculs realitzats al començament del segle XX arribant a 40 km per any en l'any 2003, confirmant l'acceleració del moviment que encara es desconeix si aquest desplaçament continuarà accelerant-se. La nostra societat tan involucrada en la tecnologia, totalment dependent de l'electricitat i els seus efectes electromagnètics, pot ser vulnerable a la interrupció tecnològica si es donessin les condicions d'una completa reversió del camp magnètic terrestre, una possibilitat que, de moment, ningú pot confirmar amb total seguretat. Fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem parlat d'un possible esdeveniment que podria ocórrer en un futur pròxim, la reversió dels pols magnètics del nostre planeta. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau.